Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, avui estem preparats per descobrir per què és tan important l'educació de 0-3. No és obligatòria, però també hi hem de ser.
I és importantíssim també perquè demà és un dia marcat a l'agenda, reobren les escoles. Per tant, pendents d'aquest ofici d'educar més necessari que mai. Som-hi, Elisabet.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Soc l'Olga, mare, infermera i mestra. I fa molts anys que treballo a l'etapa educativa del 03. Podríem dir que la gran oblidada del departament dels mitjans de comunicació i que, ni enmig d'aquesta pandèmia, han disminuït les ràtios, que ja són molt per damunt de la majoria de països europeus. Malgrat la por, la incertesa i les insuficients mesures adoptades, intentarem engegar un curs amb ganes, amb imaginació, tenint molt present que els nostres infants, entre altres coses, necessiten molt d'amor. Doncs això, que tot i la invisibilitat en la que estem, les escoles bressol sempre hi són.
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Demà obren finalment les portes bona part de les escoles bressol de Catalunya i també les de primària i de secundària. Acabem la setmana sense tenir clar si l'Estat ens ajudarà si confinen els nostres fills per la Covid i no podem treballar. Mentrestant, a Alemanya s'ha ampliat a 20 els dies de permís per pares, mares, treballadors, repartits entre tots dos, per cuidar nens malalts menors de 12 anys cobrant el sou íntegre. I ha pujat a 30 els dies de permís en el cas de les famílies monoparentals. I tot això perquè una de les prioritats de les autoritats alemanyes, regionals i federals, és una conciliació familiar i laboral eficient i real. És una assignatura encara força pendent a casa nostra, com també ho són les escoles bressol, tal com ens ha dit l'Olga per començar. És l'educació no obligatòria de 0-3, però que permet conciliar, i una de les grans oblidades de la crisi. Avui, a l'Ofici d'Educar,
Rosa Jimeno Ventura, mestra a la Llar d'Infants Àgora, cooperativa de mestres sense ànim de lucre de l'Eixample de Barcelona. Sandra Ruiz Jové, mestra, psicopedagoga i directora de l'EBM El Rial de Sant Cebrià de Vallalta. Lara Terrades, psicòloga i mestra d'Educació Viva. I Meritxell Poc, mare de la Gaia, que està en edat d'anar a l'escola bressol. Sentirem també les lliçons de la pandèmia amb l'Eva Bach i estrenem concurs amb el Jaume Centelles i els llibres per somiar. Un nadó, per desenvolupar-se, necessita interactuar amb el seu entorn. Ramon Riera.
Algunes escoles bressols ja han començat, d'altres no. Segons les estadístiques del Departament d'Educació del curs passat a Catalunya, hi havia 1.665 escoles d'infantils amb criatures de fins a 3 anys, 965 eren públiques i 700 de titularitat privada, amb un total de 80.000 infants en aquesta franja d'edat, 30.000 en centres privats i 50.000 en centres públics. I diem eren, en el cas de les privades, perquè algunes, arran de la pandèmia, han hagut de tancar. No són escolaritat obligatòria, però defensen que són essencials i no només assistencials. Rosa, Sandra, Lara, Meritxell, benvingudes.
Hola.
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 Sandra i Rosa, comencem amb vosaltres. La Sandra Ruiz és mestra, psicopedagoga, psicomotricista, director de l'EBM El Rial de Sant Cebrià de Vallalta, que és municipal. Podeu tenir fins a 41 infants i aquest curs en teniu 30. No ho vau obrir el juny i obriu demà dilluns. I l'essència del vostre projecte és afavorir un espai d'acollida, de benestar, segur físicament i emocionalment, de relació entre ells i de primeres experiències plaents, per donar prou informació i perquè hi hagi un desenvolupament òptim. Experiències plaents, això està molt bé, tot i que en aquest any heu de ser molt estrictes amb tot el que passi, amb les mesures de protecció, no ha de ser fàcil. Com s'explica, Sandra, criatures tan petites que hi ha el coronavirus? Com es fa això?
Bueno, jo crec que aquí s'explica és primerament a les famílies, no? Nosaltres hem intentat acollir aquests pares i en les reunions explicar quina era aquesta situació i com l'afrontaríem. Els nens d'aquestes edats explicar què és el Covid, de fet ells alguns hauran nascut o estan començant a entrar en el món, no, amb el Covid i per ells no és un canvi. Per tant, és parlar amb les famílies i preparar l'escola de manera que ells puguin viure amb la màxima normalitat aquesta situació poc normal, no? Una de les coses, per exemple, és si hem de fer ús de mascaretes, que siguin mascaretes transparents, perquè puguin veure el rostre, no? Que és algo molt important per la comunicació en aquestes edats primerenques.
I tenim també, us ho dèiem, la Rosa Jimeno Ventura. Ella és mestra a la Llar d'Infants Àgora, cooperativa de mestres sense ànim de lucre de l'Eixample, que forma part de la coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya. Després explicarem què és. Tot i que poden tenir fins a 63 criatures, aquest any en tindran unes 50, 13 menys, atenció. Arran de la pandèmia s'han hagut de reduir jornada i sou per subsistir. Van obrir el juny amb un protocol molt més estricte que el que hi ha ara i no van tenir ni un sol cas de criatura infectada amb la Covid. Van obrir la primera setmana de setembre i diu la Rosa que la Covid ha tocat directament el seu projecte pedagògic i que amb algunes coses han hagut d'anar 15 anys enrere. Rosa, què ha canviat amb aquesta Covid a la llar?
A veure, és cert que vam obrir el juny i tot això ens ha donat una certa tranquil·litat, perquè al veure que els nens es podien relacionar i podíem anar fent... podien anar estant a l'escola, això ens ha tranquil·litzat. Però sí que és cert el que deies, que nosaltres teníem el grup, sobretot de dos a tres anys, que es movien per tot l'espai de l'escola lliurement, aprofitant tots els espais, i en aquests espais hi havia diferents tipus de joc o d'activitat o de propostes, i ara això no ho podem fer. Hem hagut de partir aquest grup, de que eren 28 nens, en dos grups, i separar-los cadascú a la seva aula. Això, evidentment, ens va costar molt de fer el canvi cap a poder obrir espais i ara els hem de tornar a tancar. Vam treballar molt per poder-ho fer així i va ser un canvi important a dins de l'escola, i ara hem hagut de tirar tot aquest projecte superxulo i que ens agradava molt treballar i que els nens se sentien super a gust i les famílies també, doncs ho hem hagut de tirar tot enrere.
A veure, Rosa i Sandra, anem per parts. Primera cosa que s'ha modificat és l'entrada al centre. Com ho fareu? Sé que hi ha qui pren la temperatura, qui no la pren... Quines seran les mesures a l'hora d'entrar als vostres centres? Si vols, comencem per tu, Sandra.
Bé, nosaltres hem intentat agafar el que marquen els protocols de salut i ajustant tot això... potser no sé, el més estrictes, no? Les coses que eren recomanar, doncs pensar amb confiança com les podíem normalitzar. No sé si m'explico, no anar cap a la por, sinó cap a la confiança. I així també amb les famílies. Aleshores, per exemple, prendre la temperatura quan els nens arriben ens sembla que és com una cosa, no? Com un afegit més fred, estrany. Doncs els pares saben que això ho han de fer, han signat una carta de compromís i, per tant, la confiança de que entre tots vetllarem per fer això i que pugui ser. I aleshores tenim la sort, això no passa a totes les escoles, que poden entrar, no es poden barrejar els grups, però cada grup té una porta exterior. Per tant, els pares podran accedir fins a la porta i podran deixar els seus fills com ho feien abans. Potser no es poden estar pel passadís, no poden estar compartint amb altres famílies, però sí que podran acompanyar i fer el traspàs amb la tutora o amb el referent, amb qui tenen el vincle, que és el que és important, no?
Rosa, vosaltres sí que prendreu la temperatura. Fareu canvi de sabates. Em va fer molta gràcia que m'ho has d'explicar, això. Unes del carrer i unes de la llar d'infants. I, com ens deia ara la Sandra, hi ha aquest moment de traspàs entre els pares i els educadors que heu buscat alternatives, oi que sí?
Sí. A veure, nosaltres prenem la temperatura, tot i que també tenim la carta aquesta de compromís, que els pares es comprometen a portar el seu fill sense febre a l'escola, però tot i així és un protocol que ja vam començar el juny, que fèiem a pares i nens. Ara en els pares i mares no els hi prenem la temperatura, però en els nens sí que ho fem, perquè és una manera ràpida de fer-ho i amb aquests termòmetres d'ara no ens suposava i ens semblava una bona mesura. Respecte a les sabates, també ho fèiem al juny perquè és el que recomanaven i és una bona mesura perquè els nens es treuen les sabates del carrer i es posen unes a l'escola amb les que van molt més còmodes i és molt més fàcil i també és una mesura d'higiene per estar per l'escola, ells que van tant per terra i etc.
Digues més coses.
Llavors, el fet aquest d'entrar els pares a l'escola Nosaltres teníem el costum de que els pares entraven, sobretot ara, que és l'època d'adaptació i s'estaven l'estona que creien necessari pel seu fill, perquè cadascú coneix com es relaciona o com el seu fill es pot adaptar a l'escola, i això ho hem hagut de tirar enrere. Ara les famílies poden entrar, deixar el seu fill a la porta, si algú està passant molt malament, quedar-se una miqueta, però no poden estar més de dues famílies a l'escola i separades, evidentment, pels metros, tots aquests metros que ens fan separar. Abans hi havia pares i nens a l'escola, bueno, això, tota l'estona que necessitaven. I inclús, quan ja s'havia acabat aquest període d'adaptació a l'escola, els pares es quedaven doncs, una estona a acomiadar-se tranquil·lament del seu fill i se n'anaven quan volien. Això ja no es pot fer. I això sí que això ens sap molt greu. Molt, moltíssim, perquè les famílies ho troben molt a faltar. Dóna molta confiança, tranquil·litat... I això sí que ara no pot ser. I ens donen el nen a la porta de la seva aula, però a la porta.
Avui, a l'Ofici d'Educar, parlem de les escoles bressol.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Més coses avui a l'Ofici d'Educar. Les escoles bressol són les grans oblidades de la crisi. Estem parlant de quines són les condicions per al retorn a aquestes escoles bressol. La mascareta en el grup estable no és obligatòria. Què fareu, Rosa, Sandra, amb aquest tema de la mascareta? Posareu, no posareu i en base a què?
Mira, hi ha una situació i és que tu estàs dient que la mascareta no és obligatòria en el grup estable. Justament ahir, parlant amb inspecció, dependrà, per exemple, això és nou, vull dir que és una altra cosa, que hem d'estar oberts i que això també hem traspassat així a les famílies, de que hi hauran canvis constants i amb la confiança de que ens adaptarem. Ara mateix, el grup estable pot anar sense mascareta, l'educadora, nosaltres sí pot anar sense mascareta, anirà sense mascareta, però sí que no pot ser una zona d'alerta. Llavors jo vaig preguntar, no?, i com sabem si és zona d'alerta? I l'inspectora em va dir, has de trucar al CAP, no? Estic pendent de fer aquesta trucada. Si no ho som, en el grup estable anirem sense mascareta i la portarem, doncs, les que fem els suports, que entrem a diferents grups.
Rosa, vosaltres, mascareta, no mascareta, tenint en compte que hi ha una percepció que hi pot haver un risc, les criatures són petites, s'han d'agafar, s'han de canviar, i per tant, en aquest posar-se-la o no posar-se-la, hi pot haver aquesta por i aquest risc.
Exacte. Nosaltres, el que comentava abans, nosaltres quan vam començar el juny i el juliol la duíem i la duíem tota l'estona. Va costar una miqueta, però com que els nens ja ens coneixien, no vam tenir gaire dificultat. Ara sí que ens hi trobem amb aquesta dificultat, perquè la seguim portant, perquè això dels grups estables ha sigut, com deia la Sandra, pràcticament aquesta setmana que ho han dit. Llavors, ens l'estem posant, però sí que és cert que els nens que necessiten veure't la cara, nens que ploren o nens que necessiten, doncs això, la teva expressió de la cara, en aquell moment ens la traiem. Evidentment, ens estem plantejant treure'ns-la, però hi ha el respecte aquest a poder contraure la malaltia. Si contraiem nosaltres la malaltia, pràcticament haurem de tancar, perquè la substitució és molt complicada. Llavors, estem una mica amb a veure què fem.
Clar, tu ara dius, haurem de tancar... Clar, segons els protocols, hi ha tota una sèrie de... Si tenen mocs, si tenen tos, si tenen... Clar, a vosaltres us hi trobeu cada dia amb tot això. I en el vostre cas, Rosa, vosaltres al juny us veu trobar amb nens amb febre. I en canvi no hi va ni un cas de Covid. Però, clar, com us ho fareu? Perquè pot ser que al final, al cap de 10 dies, ja hagueu de tancar perquè no teniu ni mestres o ni alumnes. Vaja, com ho veieu, això?
Mira, nosaltres tenim la sensació, ens hem posat com al cap de dir, vinga, si ens posem només a pensar en els protocols, en el que pot passar, oblidarem la part pedagògica i la part que és important de l'escola, i l'equip ens hem posat, doncs, no ens plantegem que pugui passar, i quan passi, doncs, com que no sabem com van passant les coses, ja es veurà. De fet, sí que hi ha un pla on diu que si un nen presenta un d'aquests símptomes, nosaltres hem de dir a la família que se'n vagin a casa, que des de casa truquin al CAP i ja serà el CAP el que farà les gestions i dirà si es fa PCR, no es fa PCR, si es confina, si no... Vull dir que les ordres vindran d'allà. Llavors, com que és algo que s'escapa del nostre control, seguim pensant tot l'equip i intentant transmetre això a les famílies amb confiança i pensem que no ens hem de contagiar, no? Perquè si no serà molt difícil fer la nostra feina. Ja ho és, ja ens sentim sota... I hem d'estar prou en alerta, no? I estar en alerta et fa disminuir la disponibilitat que necessiten els nens.
Rosa, fa uns dies deia l'Eva Piqué, qui no ha dut mai un fill mig malalt a l'escola confiant que el dalt s'hi faria efecte i no caldria anar-lo a buscar mig matí? Qui tiri la primera pedra. Hem de fer un crit, hem de fer un toc de responsabilitat a les famílies aquest any més que mai perquè siguem responsables, perquè siguem conscients del que ens hi estem jugant.
Sí, a més, avui el que diu la Sandra és exactament igual. Nosaltres també estem absolutament pendents de la nostra manera de treballar amb els nens. En el moment que ens va passar el juny i el juliol que algun nen va tenir febre, el CAP se'n fa responsable i les famílies estan superconscienciades. Per tant, hi ha coses que, evidentment, se'ns escapen. No som ni metges, ni infermeres, ni res de tot això. Llavors, nosaltres ens dediquem a la nostra feina, que ens agrada molt i que... en la que hi estem super a gust, i en el moment que un nen presenta algun dels símptomes, derivem cap al CAP i el CAP se n'encarrega. D'acord? Llavors, els pares, jo crec que són, almenys el que nosaltres hem detectat a l'escola, són super responsables de no donar dalsis abans d'anar a l'escola, sinó que quan un nen ha tingut febre se l'han quedat a casa. Això és la nostra experiència fins ara.
Més preguntes que tenim, que ens fan, que és material que utilitzaran els nens. Com es farà això? Com es garantirà als nens? Es passen els uns als altres? Jo vull aquesta joguina, ell també la vol. Com es mantindrà la seguretat amb tot aquell material que estigui a l'abast de les criatures?
Val, hi ha un protocol que diu doncs les joguines de plàstic s'hauran de rentar d'una manera, les de fusta d'una altra, les de roba d'una altra. Doncs, nosaltres procurarem al màxim que hi hagin tots aquests elements a l'aula. Sí que l'única cosa és que no podrem compartir d'un grup a un altre, o a vegades el que fèiem és que juntàvem grups, i llavors hi haurà una persona, això també, perquè això és una cosa que sí que ha hagut de modificar a l'escola, i m'imagino que moltes, per exemple, hi haurà una persona de la neteja que estarà tot el dia amb nosaltres i ajudarà a anar netejant aquestes coses, però entenc que dintre del grup estable, si els nens poden compartir, tenir contacte, doncs podran compartir, tenir contacte també a través dels objectes.
Rosa, vosaltres en el vostre cas heu notat que hi hagi una baixada, dèiem al principi, la quantitat de gent que s'ha apuntat, famílies que s'han desdit, hi ha famílies que s'ho han pensat dues vegades. En el vostre cas, Rosa, us esteu reduint jornada i sou per tirar endavant.
Sí, teníem... quan ens en vam anar pel primer... el març, que ens van confinar tots pel confinament, teníem l'escola pràcticament plena. Si ens faltaven dos nens, tres nens, i ara en tenim 13 de menys. Tot això és gent que s'ho ha repensat. No tothom, hi ha algú que potser ha anat a parar... Sempre hi ha qui se'n va de barri o qui canvia o algú que s'apunta a la pública. Però de tots aquests, 13 són molts menys. Llavors, això evidentment ens fa reduir sou i perquè sou i hores de feina, clar.
Quin seria el vostre missatge de cara als polítics, de cara a la societat, perquè en aquests moments és tan important defensar el projecte educatiu de 03, l'escola Bressol? Què em diríeu? Rosa, Sandra.
Bé, jo diria que no és ara només quan hem de defensar les escoles Bressol, perquè és una cosa que ja anem arrossegant. Les escoles Bressol existim i és un servei que... en principi és assistencial perquè els pares treballen, però també és un espai o ha de ser un espai on el nen pugui tenir experiències i això s'ha de cuidar i s'ha de cuidar molt. I el que passa amb les escoles Bressol és que com que la competència doncs, la té cada municipi o després hi ha privades, tot i que el departament està al darrere, però no crec que no hi ha una tensió, o a vegades fins i tot penso que hi ha un cert desconeixement i a vegades, i ho dic una mica des de l'enfado, no? Una mica una burla, no? Veure un tuit on posa amb el Covid, no? Les ràtios de les escoles Bressol seran 8, 13 i 20, és quasi un insult, perquè aquesta ràtio ja era abans del Covid. O sigui, ni tan sols han pogut explicar algun canvi o alguna mesura, no? Nosaltres tenim la sort que és una escola petita, que tenim parella educativa, que tenim molts espais, però hi ha escoles que estaran, tinc companyes, és igual del lloc, ara no ho direm, no? Però d'escoles municipals on no tindran suport i estarà la tutora, com que no es poden barrejar, sola tot el dia amb el seu grup. I un adult que ha de sostenir és un adult que també ha d'estar sostingut. I això ho hem de cuidar. Hem de cuidar qui treballa i qui té cura de la infància, i el que la infància viu en aquestes primeres edats marca per tota la vida. I això sí que em fa mal, no? O sigui, això és el que realment em sap greu.
La Rosa forma part de la coordinadora, l'Escola Bressol, d'Escoles Bressol de Catalunya, que inclou escoles de diferents municipis de Catalunya, que no teniu afany de lucre, cooperatives municipals de la Generalitat. Quin seria el teu missatge, Rosa?
A veure, el meu missatge, recollint una mica el que diu la Sandra, és que també és que els nens en aquestes edats és una època on fan la major part del seu desenvolupament. Jo crec que dels 0 a 6 anys és l'etapa més important de la seva vida. És on fan els aprenentatges que els marcaran el reste de la seva vida. Llavors, si hi ha uns professionals que els estan fent tot aquest acompanyament, és important en compte a la societat i que es tingui molt en compte. Jo crec que hi hauria d'haver-hi justament tot un replantejament davant de l'educació. Perquè, a més, sí que és veritat que fem una part assistencial, perquè els pares han d'anar a treballar i necessiten deixar els seus fills en algun centre, però aquests centres hi ha molts professionals que fa molts anys que s'hi dediquen i que fa molts anys que acompanyen a tots els infants a fer el seu creixement i els seus aprenentatges. Hi ha una altra cosa que també m'agradaria dir-la, i és que els polítics, no sé si no ho saben o no ho volen veure, però, per exemple, el senyor Torra ha fet una conferència amb tots els directors d'escoles, i les escoles Bressol encara estem esperant que algú ens digui alguna cosa o ens doni algun tipus de suport o ens, bueno, ens reconegui una mica, no? I això ens sap molt greu, moltíssim. Ja fa molts anys que intentem reivindicar-ho i costa molt.
Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, les escoles Bressol.
I una escola que m'ajudi a créixer.
Abril, tens ganes d'anar a l'escola?
Sí!
Que aniràs amb tots els teus amics i amigues?
Sí!
Falta poquet per anar-hi, eh?
Sí.
I això, què és això?
La camioneta.
Una mascareta?
Sí.
És la teva?
Sí.
És per tu?
Sí.
Que te la posaràs per anar a l'escola?
No!
No te la vols posar ni una mica?
No.
Per què? Que et molesta?
Ah, sí.
Una mica?
Sí.
I què fas? Te la treus?
Ah, sí, perquè me molesta.
Vaja. I això, què és això?
Coronavirus.
Coronavirus, això és el sabó per rentar-se les mans.
Sí.
Hem escoltat l'Eli amb la seva filla, que encara no té 3 anys. Hem sentit el que està passant a les escoles Bressol i volem parlar també de les conseqüències psicològiques. Escoltàvem aquesta criatura que no vol portar la mascareta. Lara Terrada, psicòloga i mestra, tu dius que de 0 a 3 es fonamenten les bases de la personalitat. De fet, hi ha el doble de producció de neurones en aquesta etapa, que farem servir en el decurs de la vida. I si no es fan estables, desapareixen, i qualsevol mancança en aquesta etapa ens marcarà per tota la vida. Fins a quin punt, Lara, creus que les circumstàncies que hem descrit, que es trobaran aquests anys les criatures petites a les escoles Bressols, poden marcar la vida d'aquestes criatures?
Mm. Doncs recolliré les paraules de la Rosa, que deia que del 0 al 6 és l'etapa més important de la nostra vida, perquè es construeixen els fonaments de la nostra casa, i del 0 als 3 són etapes encara més sensibles. Llavors, jo diria que en aquest moment és quan establim la confiança bàsica en la vida. I això ho fem a través del vincle i de l'entorn. Llavors, si tenim un entorn que està marcat per la por, per les mesures, per si complim, no complim, ens contagiem, no ens contagiem, com tu molt bé deies, Sandra, no? Si posem la mirada en tot això i deixem que la paranoia se'ns emporti, jo penso que estem perdent de vista aquest estar obert, tendre, disponible, que necessiten els infants en aquest moment. Llavors, jo penso que és molt important, per donar un missatge en positiu, sobretot, recollint també el que deies tu, Sandra, les mesures que siguin fetes des d'un lloc amb normalitat, amb confiança, que no hi hagin que hi hagi el mínim de rigideses, perquè els infants sí que perceben l'energia amb la que fem les coses. Vull dir, pots posar la mascareta al cap i ballar, jo què sé, en Joan Petit com balla, i riure per dir alguna cosa, com treure-li ferro, o dir, ai, quina por, no?, que no la porto. O sigui, això, aquesta actitud canvia molt com ells i elles rebran el nostre estar, i aquí ells i elles desplegaran la confiança en la vida o quedaran, si això ho veuen moltes vegades, quedaran retrets en la por. I després costarà a que surtin cap al món des d'aquest lloc de confiança.
En aquesta etapa és el primer moment que deixem a les criatures a l'escola, i ja de per si, sense Covid, ja és un moment en el que costa, no? Perquè et pots sentir culpable, mira, potser sóc una mala mare o un mal pare perquè no tinc temps, pel que sigui. Però és que aquest any hi afegim la situació, no? Com gestionar la culpa, com gestionar la por a l'hora de deixar les criatures a l'escola bressol, i a més amb les dificultats d'aquest any, Lara?
Mm-hmm. Bueno, com tu bé dius, aquesta situació és com una lupa del que ja ens estava passant, no? O sigui, si una persona ja tenia por, ja tenia culpa, aquesta situació el que fa és posar-ho més sobre la taula, perquè és una crisi, i una crisi destapa el que estava amagat sota l'estora. Llavors, jo el que diria és poder estar amb el que m'està passant, primer, no negar-ho. Si tinc por, tinc por. Si sento culpa, sento culpa. I com poder-nos fer amigues, no?, d'aquestes emocions, no lluitar. Llavors, una vegada jo la reconec, la puc compartir amb algú que va molt bé, com per validar-la, m'està passant això. I jo diria també que les professionals d'aquesta etapa evolutiva, i totes les persones amb qui m'he trobat, jo sento que són persones amb molta vocació i amb un cor molt gran. Llavors, si fa falta, poder-ho compartir amb l'equip educatiu i dir-los, em passa això, tinc aquesta por, per poder crear una xarxa de suport. I després, una vegada compartit, també poder avaluar, a veure, aquesta por d'on em ve? Estic sobredimensionada en la situació, estic en el costat de la paranoia ja, o aquesta por té a veure amb una prudència que jo necessito prendre perquè a casa hi ha una persona de risc i resulta que m'estic exposant a una situació que desconec. O sigui, com poder posar en una balança i sobretot com no deixar que se'ns emporti, perquè al final això és el que marca la relació amb els infants, i si jo deixo la meva filla o el meu fill a l'escola i jo tinc por, aquest infant a sobre que no la puc acompanyar perquè en l'adaptació no hi puc ser, no puc entrar per la por, o sigui, hi ha unes restriccions que tenen a veure amb la seguretat de l'infant. A sobre, si jo estic en aquest estat, aquest infant dirà, ai, la mama m'està deixant en un lloc que no estem tranquil·les aquí, no? Per tant, poder-ho revisar.
Tu parles de la mama. Quan vam parlar jo prèviament, parlaves molt de la figura de la mama i del gran paper de les mames. Però també parles de la figura del pare. A vegades de 0 a 3 els pares diuen, jo no sé quin paper tinc, no? Estic descol·locat, no? Quin paper té el pare en aquesta franja?
Doncs en aquesta franja el paper que té, i sobretot ara també reflexionant amb tot el que deia, hi ha una cosa política, que els pares no poden estar fent baixes maternals com les mares encara, no? Però també hi ha una cosa biològica. L'infant surt, no?, de la mare, surt del seu cos. Llavors el vincle en aquestes primeres etapes és, hi ha un moment que se li diu la exterogestació, fins i tot. És a dir, l'infant està fora, com si s'estés gestant a dintre, però ja ha sortit a fora. I aquest vincle amb la persona maternant és molt, molt important, del 0 als 3, perquè estan en un estat de fusió. O sigui, l'infant i la mare són com la mateixa entitat psicològica, emocional, energètica, i el paper del pare és poder com fer una cova, com una protecció entorn d'aquesta fusió, perquè això és el que biològicament ha d'anar passant. I a partir dels 3, quan l'infant ja té aquesta confiança que hem estat parlant a dintre, és quan diu, ja puc sortir al món, ja sóc autònoma, ja puc caminar, ja puc fer el que el meu cos ja pot respondre per la meva voluntat, aleshores aquí ve el paper del pare. Més fort, que no estic dient que abans no sigui important, que ho és molt.
Importància, què és allò més essencial en aquesta etapa de 0-3? Hi ha una part molt important que aquest any serà més restringida, podríem dir-ho, que és la de tocar, la de abraçar, la de contactar. Què és allò més essencial en aquesta etapa?
Bueno, ja ho has dit tu, és sensorial i motriu. És a dir, el món passa per les mans, per la boca, per la pell, pel tacte, pel gust. Aleshores, aquí és quan ens construïm un món a través de l'experiència física per després poder fer mapes de com és el món. Llavors, clar, jo penso que això ha d'estar molt preservat, no? Com aquesta cosa, doncs, si els grups s'han de fer que no tinguin en contacte amb altres grups, els objectes que els infants fan servir, jo ho veig molt bé que no hi hagin restriccions aquí, perquè si no, en allò que jo tinc un impuls natural, que és vaig i toco, si algú em ve i em diu no, no ho toquis, i m'ho diu contínuament, jo m'hauré d'estar reprimint els meus impulsos humans vitals. I això no és poca cosa, perquè això, com tu ho has dit abans, Sandra, té conseqüències molt importants en la formació de la personalitat adulta.
Tens constància, Lara, si en aquest moment hi ha més demanda d'escoles lliures, que potser les coses es fan d'una manera diferent, de criança compartida, de mares de dia? Teniu constància d'això?
Jo he parlat amb algunes persones d'aquests àmbits i sí, hi ha molt de dubte. Com de si canvio el meu infant d'escola i el poso, per exemple, en una escola lliure, o mares de dia, com ho farem, què li suposarà a l'infant. Però sí que jo estic veient que hi ha moviments com d'aquests àmbits que s'han considerat com més alternatius, per dir-ho amb una paraula, no? Doncs que sí, que tenen més demandes.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de les escoles bressol, les grans oblidades de la crisi, no les úniques. En seguirem parlant en aquest programa en temps de suplement i a Catalunya Ràdio.
Sol solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol solet, vine'm a veure. També.
La Rita estava acabant la cançó. També el Sol Solet també ens vindrà a veure. Ens ha de venir a veure sempre el Sol Solet. Tenim també a la Meritxell Poc. És acupuntora i mare de la Gaia. Viuen a Premià de Dalt amb el seu marit i el seu pare de 84 anys. La Gaia té 17 mesos i al febrer va començar a anar a l'escola. Estava fent l'adaptació, no tenia 11 mesos. Quan es va tancar tot, l'escola bressol els va anar enviant activitats i ara mateix no acaben de tenir classe i portar o no a la Gaia a l'escola bressol. Meritxell,
hola, bon dia.
Bon dia. Raons a favor i en contra de portar-la. Com ho veus, això? Sabem que estàs més tranquil·la perquè les educadores, les mestres de l'escola bressol t'han tranquil·litzat, però encara hi ha dubtes.
Sí, jo tenia molta por, el que ha estat dient la Rosa abans, de portar les criatures en un entorn on fos hostil, on doncs, tot fos doncs, mesures de seguretat, i no hi hagués un entorn afable per les criatures. Això sí que a la reunió que vam tenir amb l'escola bressol, doncs se'm va quedar, doncs em vaig quedar més tranquil·la perquè ens van confirmar que tot seguiria dintre de l'aula, almenys a la nostra escola bressol, mirant sense mascareta i tot dintre d'una normalitat més o menys igual que era l'any passat, però jo segueixo compartint, doncs, vivent amb una persona molt gran, de 84 anys, amb diversos problemes de salut, i això és el que ens fa por. Ens fa por en el sentit de, o ens preocupa en el sentit de, no per la Gaia ni per nosaltres, sinó per l'avi.
Què diu el teu pare? Que la portis?
El meu pare, ell diu que sí, que la portem, més que res perquè la Gaia és una nena que és molt oberta, però com que no ha tingut molt contacte amb criatures en tot aquest temps, i ha sigut just el que deien, no? Que dels 0 als 3 anys és quan agafen tota la informació i tota la manera de relacionar-se. I durant els 3 mesos de Covid, clar, vam estar tancats a casa i després va començar a sortir, però va té molt, com por, com si no sabia relacionar-se amb les criatures. I el meu pare creu que això doncs, li anirà molt bé per poder-se relacionar amb més criatures. Ell té por, és normal, té por d'agafar el virus, però no per la seva neta. O sigui, ell fem una vida molt tranquil·la aquí en el poble, és un poble petit, vivim en un lloc on som només 4 veïns, i aquí fem vida normal. No anem amb mascareta ni estem tot el rato obsessionats. Però sí que és veritat que mon pare doncs, ni va comprar, ni va a Barcelona, ni fa aquestes coses.
Meritxell, vosaltres heu decidit que no voleu educar en la por.
Exacte.
Sí. Però no teniu clar encara què fer.
En principi hem decidit, perquè clar, demà comencem, hem decidit portar-la de moment. Ens fa una mica de respecte al fet de que només ens deixen 3 dies d'adaptació. L'any passat l'escola Bressol era una escola com la que ha explicat abans també la Rosa, de que podies entrar i sortir quan volguessis, fer l'adaptació tot lo llarga que necessités la teva criatura. Aquest any no, aquest any només són 3 dies. i ja està. Però bueno, hem decidit igualment provar-ho i endavant. I si la Gaia va contenta i tot va bé, doncs la seguirem portant sense problema, amb l'única cosa de que, bueno, abans d'arribar a casa rentarem les mans al sortir de l'escola i quan arribem aquí a casa doncs rentarem les mans i ja està.
Rosa, Sandra, Lara, consells per la Meritxell. A veure, hi ha una situació que és que ella ha fet un canvi perquè va passar una època en la que, una etapa en la que no es podia relacionar amb altres nens. I hi ha aquests dubtes que ella expressa. Què li diríeu?
A veure, jo diria que bé, no?, que l'avi diu que hi vagi. O sigui, això és una senyal d'amor i també de confiança. I per mi aquí hi ha un factor que tota l'estona està en joc, que és que la por baixa les defenses i ens debilita el sistema immunològic. I això ens protegeix molt més que qualsevol mascareta.
Sandra, Rosa, Rosa, penso que tu també tenies un consell en aquest sentit.
Sí, jo crec que si l'avi diu que la neta vagi a l'escola, jo estic a favor de l'avi, diguéssim.
De fet, Rosa, tu has tingut una experiència dura, sí, en aquesta etapa?
Sí. La meva mare va morir de Covid just al principi de tota aquesta moguda història, dieu-li com vulgueu. I era una persona molt vital, o sigui que amb ella, jo també crec que hagués dit que els seus nets anessin a l'escola, eh? Amb ella era molt, molt defensora de l'escola. Penso que si ells saben la vida com la volen portar, crec que també és difícil després pensar, ostres, la meva neta no va anar a l'escola, no? Perquè jo no em malaltís. Tampoc el risc zero no existeix i pot ser que ho agafi de l'escola o d'algun altre lloc. Per tant, jo crec que la Gaia li anirà molt bé a l'escola. També que tingui clar que en 3 dies és difícil que vagi contenta a l'escola. És complicat. L'adaptació dura una miqueta més. Però després ho passen superbé. Jo, de fet, visc a Premià de Mar i sé que l'escola de Premià de Dalt funciona fantàsticament i que hi ha molt bons professionals. Per tant, endavant amb l'escola i reforceu-la molt quan estigueu a casa i parleu molt bé de l'escola i tot això, però endavant amb l'escola.
Sandra?
Bé, jo crec que ja li han donat bons consells, llavors el que diria que quina sort que té la Gaia que hi hagin uns pares conscients d'educar, no, d'educar sense por, no educar en la por, i que tot i així, com que la por de vegades apareix, encara que conscientment no vulguem educar així, doncs que si surt, doncs que ho puguin compartir, que ho puguin compartir amb l'equip, en aquest cas és amb l'escola, doncs amb la gent de l'escola, que segur que els acompanyaran, que no estem sols mai.
Meritxell, Lara, Sandra, Rosa, amb quin ànim hem de començar l'escola demà? Sigueu breus, sisplau, amb quin ànim?
Doncs hem de començar amb confiança i posant la mirada en el que és important. I el que és important és el benestar de l'infant i que les famílies es puguin sentir molt acompanyades.
Lara?
Recordar, que vol dir tornar a passar per el cor, recordar la missió de per què estem aquí i per què estem educant i no perdre de vista tota l'essència pedagògica per unes mesures sanitàries.
Rosa?
Amb respecte, sense por i amb confiança en tot el sistema educatiu, que en aquest cas són famílies, educadors, mestres i infants. Entre tots, jo crec que ens en sortirem i podrem tirar endavant fantàsticament.
Meritxell, acabem amb tu.
Doncs nosaltres intentarem començar amb tota la il·lusió del món i, com bé deien, doncs, en 3 dies poder la Gaia no anirà contenta, però intentarem reforçar-la i que disfruti quan estigui a l'escola.
Així sigui, bona tornada a l'escola. Gràcies, Rosa, Sandra, Lara i Meritxell. Petons i fins a la propera. Gràcies.
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 Adéu.
Marieta, bola, bola, tu que portes camisola, si m'ensenyes el camí del cel, et donaré pa i mel. Que curta.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar els fem amb el Jaume Centelles, creador de la pàgina Invitació a la Lectura, autor de El Abrazo de la Literatura. Avui ens porta una novetat, un concurs, i en parlarem. Jaume Centelles, benvingut. Avui ens portes un clàssic, Gianni Rodari. Què ens
Hola.
Cal?
És que en Gianni Rodari va néixer l'any 1920. Justament, si calcules, fa 100 anys. I a Itàlia, i aquí també, suposo, moltes escoles, farem celebracions diverses i festives. És un dels grans. I aleshores, per començar aquesta temporada, Què ens cal? És un dels seus llibres més senzillets, però que crec que pot ser interessant. Sobretot és per als alumnes de cicle infantil. 4, 5, 6 anys. Què ens cal? És un, com una mena de rodolí, com un conte encadenat, diguem-ho així, encadenat, que comença amb una pregunta: què ens cal per fer una taula? Què ens cal per fer una taula? I aleshores es va contestant: ens cal fusta. I la següent pàgina diu: i què ens cal per fer fusta? Ens cal un arbre. I què ens cal per fer un arbre? Per fer un arbre ens calen llavors. I què ens cal per fer una llavor? I al final de tot, diu: ens calen flors. I acaba dient: per fer una taula ens calen flors. És un conte molt bonic, molt, molt ecològic, ecologista, diguem-ho així. A mi m'agrada, i a més les il·lustracions són diferents, perquè està fet amb una mena de tècnica que es diu com collage, de retallar imatges i enganxar-les, una cosa molt, molt escolar, molt escolar. Un conte bonic que, a més, a Itàlia, aquest conte o aquesta filastroca que li diuen ells, és com aquí a casa nostra, el Joan Petit quan balla, una cançó que la saben tots els alumnes o tots els italians, perquè la canten a les escoles. És una cançó preciosa que, si poguéssim, la podríem sentir.
La sentirem.
O amb un fragment només.
La sentirem. És un conte traduït per la Teresa Duran, publicat per l'editorial Calandraca. Què ens cal, del Gianni Rodari? I avui comencem un concurs, i d'aquí ve això de la cançó.
Som-hi.
Què demanem avui als nostres oients per aquest concurs?
En aquest concurs anirem demanant diferents coses. Potser de vegades serà una frase, contestar una pregunta, fer un dibuix. Avui demanem, per començar bé l'any, cantar, perquè diuen que qui canta és bona gent. Demanem que escoltin la cançó de Què ens cal amb la veu de Sergio Endrigo, que és aquesta que s'està sentint, i siguin capaços de reproduir-ne un trosset o tota sencera. I ara cantaran els nens. Si volen, senyor, per fare legno, si vuole l'albero, per fare l'albero, si vuole il seme. És preciosa.
Hauríeu de veure el Jaume, quina gràcia té cantant aquesta cançó. Tots aquells que voleu fer aquesta nota de veu, cantant aquesta preciosa cançó, farem un sorteig i us regalarem aquest llibre preciós que haureu de venir a recollir. Podeu o bé enviar-nos la nota de veu a través del grup de Telegram de l'Ofici d'Educar, som més de 800 ja en aquest grup, entreu-hi, o bé a través del correu l'oficideducar@ccma.cat.
Tindrem feina.
I tant que sí. Jaume Centelles, Gianni Rodari, què ens cal? Ens calen moltes coses i ens calen llibres també,
sí,
aquest any.
Sí, flors i alegria. Aquest any hem de riure molt, molt, més que mai.
Recordem la pregunta que els hi fem, la proposta que els hi fem. Canteu.
Qui vulgui participar, que enviï un tall de veu amb un fragment o un trosset o tota la cançó que reprodueix
curtet,
el conte.
Un fragment curtet, ara sí. No cal que canteu molt, eh?
Si busqueu a les xarxes, segur que en trobarem moltes versions.
l'oficideducar@ccma.cat o bé entrant al grup de Telegram. Gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies.
Petons.
A vosaltres.
Tinc una escola que em faci feliç.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
I a punt de tornar a l'escola, volem aprendre de les lliçons del coronavirus i ho fem amb la pedagoga Eva Bach. Eva, benvinguda.
Hola, Elisabet. Moltes gràcies per convidar-me en aquest espai.
Per començar aquest nou curs, hem de fer una mica recopilació del que hem après perquè ens pugui ser útil, perquè aprenguem coses bones, malgrat tot el que ha passat. Quina és la reflexió que ens portes avui, Eva?
Mira, la reflexió que porto avui a les portes del nou curs que encetem demà és un fragment de la cançó del Lluís Llach, Que tinguem sort, que en necessitem molta i a més ens la hem de crear també aquesta sort, i és aquell tros que diu que malgrat la boira cal caminar. Aquest és el missatge que m'agradaria transmetre. La incertesa sempre hi és a la vida i ara és més gran del que mai havia estat i del que mai hauríem imaginat. Costa fer plans de futur immediat, però els hem de fer. Cal caminar, cal teixir plans, projectes, propostes, perquè necessitem encendre il·lusions. És veritat que hem de viure el present, però hem de crear futur perquè el futur ens sosté i tot això passarà perquè tot passa.
I què hem de fer amb la por, Eva?
Mira, amb la por l'hem d'escoltar, perquè la por sempre ens porta un missatge. La por és una emoció que sentim quan alguna cosa que estimem o alguna persona que estimem, podem ser nosaltres mateixos, poden ser tots els altres que estimem, poden ser coses concretes que necessitem i que valorem i que són importants, imprescindibles, estan en perill. I l'amenaça que hi ha sobre aquestes coses o aquestes persones és més gran que els nostres recursos o la nostra capacitat per fer-hi front. Llavors el que hem de fer doncs, és adquirir recursos, adquirir eines perquè la nostra capacitat vagi sent més gran i aquesta por es vagi fent més petita. I això vol dir creixement emocional. Aquest és el curs del creixement emocional per tots i totes, per pares, mares, mestres, alumnes. Les emocions sempre han sigut importants, però la pandèmia les ha posat en el mapa i és el moment doncs, de començar a mirar aquesta por, de no deixar que porti el volant. A vegades l'agafarà i quan ens n'adonem que l'agafa, n'hem de ser conscients per saber que està parlant la nostra por i no nosaltres.
Aquestes seran les lliçons que anirem fent setmana a setmana amb la Eva Bach, amb la pedagoga Eva Bach, que té sempre una proximitat amb els mestres. Quin és el missatge que donaries als mestres per acabar demà? És un dia important per ells.
Doncs mira, que potser hi ha... Jo penso que hi ha moltes E's, que si vols un dia en podem parlar, que han d'il·luminar la E d'educació, la E d'escola i més en aquest moment. I una d'aquestes E's principals és la E d'empatia. I jo diria que intentin pensar com a mares, pares, com a nens, nenes, què els agradaria que els oferís l'escola dels seus fills i filles per estar tranquils i tranquil·les. Pensant en això, segur que trobaran la clau i, a més, fins i tot els que no tinguin fills i filles són molt capaços perquè la majoria de mestres tenim la sort que estimen l'educació, estimen educar, estimen els nens i nenes i els sabran donar la tendresa, els sabran donar l'escolta, la calma i la tranquil·litat que cal. Evidentment, primer han de tenir-la ells i elles, no? Però en això doncs, els ajudarem en el que puguem, perquè si bé és cert que ells han de cuidar els nens i nenes, també els hem de cuidar nosaltres, els mestres i les mestres de casa nostra, i en això és en el que intentarem doncs, fer en aquest espai.
Eva Bach, una abraçada. Moltes gràcies i fins a la propera. Petons.
Gràcies.
Jo vull ser lunata per poder viatjar i conèixer tot l'univers. Soc petit i aixerit, un coet construiré i aviat a l'espai aniré. Als estels arribaré, les planetes dormiré, perquè arreu em durà el coet. Amb quatre llenes i un martell, tres ampolles i un cap d'ell, el meu coet construiré.
Avui a l'Ofici d'Educar hem parlat de les escoles Bressol, hem estrenat les lliçons de la pandèmia de la pedagoga Eva Bach i un concurs amb el Jaume Centelles i els llibres per somiar. Comencem demà un curs en què la pandèmia té tant de pes que gairebé ha passat desapercebut que el govern farà un pla pilot de religió islàmica a les escoles públiques. Això sí, el Telegram ha bullit i s'hi han dit coses com que els ensenyaments religiosos potser s'haurien de fer a les extraescolars i que el que sí s'ha de fer a l'escola és ètica personal i cívica o educació per la ciutat. ciutadania, pensament crític, filosofia i la història de les religions. Què en penseu? L'escola ha de ser laica? I l'espiritualitat, qui l'ha d'ensenyar? Hem decidit al Telegram que en farem un programa. I acabem, com sempre, dient allò de sigueu lúdics, positius, alegres i afegim valents, creatius, pacients i tingueu molt sentit comú. Ens farà molta falta per la tornada a l'escola. Petons i fins a la setmana vinent.
A la cuina no.
Doncs fins aquí aquest ofici d'educar d'avui, Roger, ja és tot teu, això.
M'ha encantat. Esperem que demà les escoles puguin obrir amb tota la normalitat possible, malgrat tot. Una abraçada, Elisabet.
Petons.
Potser el perdré.